passen d'un quart de 6 de la tarda. Saludem a aquesta hora el catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia, el professor Xavier Sala i Martín. Professor, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Com anem?
Molt bé. Avui ens centrarem aquesta masterclass parlant dels Premi Nobel d'Economia, un exercici que fem cada any amb el professor Sala i Martín. I el guardó d'aquest any ha estat per tres economistes nord-americans. L'expresident del sistema de la Reserva Federal dels Estats Units, Ben Bernanke, el professor de l'Escola de Negocis Booth de Chicago, Douglas Diamond, i el professor de l'Escola de Negocis Olin a la Universitat de Washington, que és en Philip Dybvig. Si li sembla, anirem desgranant la importància del que s'ha premiat amb aquest Premi Nobel, aquests tres economistes, i podrien començar amb Ben Bernanke, que, recordem-ho, va ser el president del sistema de la Reserva Federal dels Estats Units i que, segons aquest premi, va demostrar la importància dels bancs per evitar un col·lapse econòmic. Ell va analitzar la Gran Depressió, concretament dels anys 30. I a partir d'aquí, professor, expliqui'ns què és el que va passar en aquell moment i quina és la teoria de Ben Bernanke.
A veure, el tema és que durant els anys 30, recordeu, va haver-hi la Gran Depressió, la crisi econòmica més gran que va haver-hi durant el segle XX, i l'explicació que sempre s'havia fet del que havia passat en aquells moments és que, recordeu, el crac de la borsa de l'any 29, diguem, la borsa cau en picat, la gent perd calés, els bancs fan, diguem, i tot això fa que hi hagi una crisi econòmica, l'atur es dispari i que molts bancs facin fallida, no? Però en Bernanke van a mirar la seqüència dels fets i resulta que al principi la crisi no era molt gran. Al principi va haver una petita crisi, és veritat que va haver un gran crac de la borsa, però a finals del 29, però al principi la crisi no semblava gens espectacular. El que va passar és que, a poc a poc, per culpa d'aquesta crisi incipient, van començar a fer fallida els bancs. I van començar a fer fallida molts bancs perquè, doncs, hi havia pànics bancaris. De sobte, la gent tenia por de que els bancs no tinguessin els diners. I llavors, clar, quan tu penses que els bancs no tindran els diners, doncs vas corrents a recollir-los per no ser l'últim de la fila, no? Si els bancs no tenen prou diners per tots, els que cobren són els primers que han arribat. I, per tant, tots els dipositants corrien a fer cues a les guixetes dels bancs, i això és el que feia que els bancs fessin fallida. Un cop els bancs van fer fallida, aleshores, els bancs, que juguen un paper molt important a l'economia, i és que agafen aquests dipòsits que té la gent i els presta a l'economia real, és a dir, els presta als grangers, als petits botiguers, a les empreses que viuen del crèdit dels bancs, no? Clar, si desapareixen els bancs, doncs tots aquests grangers i totes aquestes empreses que necessiten el crèdit per sobreviure van començar a fer fallida, i és això el que va causar la Gran Depressió. És a dir, a diferència del que es creia, que era que la Gran Depressió va provocar la caiguda dels bancs, el que demostra Ben Bernanke és que va ser al revés. Va ser la caiguda dels bancs el que va convertir una petita crisi en una Gran Depressió. I això demostra la importància que pot tenir no deixar caure els bancs en moments de crisi. El que és més rellevant, diguem, de cara a nosaltres, el Comitè Nobel no premia la feina de Ben Bernanke com a responsable de la Reserva Federal, que era l'any 2008, l'any de la crisi financera, recordeu, la caiguda de Lehman Brothers i tot això, qui manava a la Reserva Federal era ell. Però no se'l premia per aquesta feina, per la seva feina com a professor.
Però ell, que va fer aquest estudi sobre els bancs i la importància dels bancs, clar, aquella gran crisi del 2008 arranca amb la caiguda de Lehman Brothers, i ell era, el president del sistema de la Reserva Federal dels Estats Units. És a dir, clar, no va aplicar, no, professor, el que era la seva tesi. O què va passar aquí?
Això no és ben bé així. És a dir, és el moment de caure Lehman Brothers, sí. Recordeu, és el president de la Reserva Federal, és el que decideix quants diners s'imprimeixen, quants dòlars s'imprimeixen. En aquell moment va haver-hi una gran baralla entre el ministre d'Economia, diguem, el secretari del Tresor, que es diu aquí als Estats Units, i les grans autoritats, el president del país, que en aquell moment era el George W. Bush, i tota aquesta gent, doncs, van decidir, diguem, deixar caure el Lehman Brothers. Ell, gràcies a la seva experiència com a professor i als seus estudis, va dir, cuidado, que esteu bojos, que això ens provocarà una crisi catastròfica. Però en principi no li van fer cas. Va caure Lehman Brothers, va començar a haver-hi pànics bancaris per tot arreu, i aleshores el següent que havia de fer fallida, diguem, els altres bancs que havien de fer fallida, no se'ls va deixar fer fallida. No sabem ben bé per què, segurament és perquè les autoritats reals, que és el govern americà, va crear un pla de xoc per rescatar tots aquests bancs. I no només aquests bancs, sinó que també van rescatar les companyies de cotxes amb un pla que es va dir TARP, que van dedicar diguem, desenes de milers de milions a rescatar els bancs. Per tant, van cometre un error, que va ser deixar caure el Lehman Brothers, però de seguida van corregir i van rescatar els bancs. Això ho van fer de manera tan ràpida i tan eficient que el que hagués pogut estar una nova gran depressió va ser una crisi que amb prou feines va durar un any. I això contrasta amb el que va passar a Europa, que fixeu-vos que la crisi del 2008 no va acabar fins a l'any 2013, no? Fins que el Mario Draghi, que seria l'equivalent del Ben Bernanke a Europa, va fer aquell discurs de dir, escolta'm, aquí no deixarem patar cap banc, no, diguem, rescatarem i farem whatever it takes, no? Farà el discurs que es diu, que avui es titula whatever it takes, farem el que calgui per salvar l'euro, i quan el Banc Central d'Europa va fer això, va ser quan Europa va sortir de la crisi. Per tant, sí que d'alguna manera va aplicar el que ell havia après com a investigador, ho va aplicar quan era el cap de la Reserva Federal.
I en aquesta investigació, a partir del que va estudiar i va aplicar Ben Bernanke, ha canviat la manera d'abordar les crisis? És a dir, i fins a quin punt, també li pregunto, quina importància tenen els bancs amb una crisi econòmica?
Sí, però els bancs juguen dos papers molt importants. Un, ja l'hem dit, agafen els calés i els presten a les empreses que els necessiten. És a dir, hi ha molta gent que té calés i no els necessita. Tots nosaltres que tenim calés dipositats al banc, els tenim perquè no els volem fer servir immediatament. Per tant, els dipositem al banc i quan els necessitem, doncs anem al caixer o fem servir la Visa o el que sigui. I llavors els bancs, òbviament, no agafen aquests calés i els guarden a la caixa forta. El que fan els bancs és agafen aquests calés, a nosaltres ens paguen gairebé zero per aquests dipòsits, però tots aquests calés, o una part d'aquests calés, els presten a qui realment necessita, perquè en el món hi ha gent que té calés i no els necessita, i llavors hi ha gent que necessita calés i no els té. Per exemple, tota la gent que vol comprar una casa i no pot, doncs en lloc d'estalviar durant 40 anys, el que fan els bancs és deixar-los els diners immediatament, es poden comprar la casa immediatament, i llavors van tornant els calés pagant uns interessos durant 40 anys. O una empresa, una fàbrica, una botiga, un pagès, no?, que volen, diguem, necessiten diners per comprar una màquina, per comprar una terra, per comprar el que sigui, com que en lloc d'estalviar durant anys, el que fan és demanen un préstec al banc, i això permet que molta activitat econòmica existeixi quan altrament no existiria. Per tant, la canalització dels estalvis cap a la inversió és una part important del que fan els bancs. Però hi ha una part molt més subtil, que és que transformen el que se diu diners a curt termini a diners a llarg termini. Fixeu-vos que els dipòsits que nosaltres posem al banc, sí, són dipòsits a curt termini en el sentit de que en qualsevol moment, immediatament, si ara jo a les 6 de la tarda vull els meus calés, puc anar al banc i treure'ls. Puc anar al caixer automàtic i treure'ls. A curt termini jo puc disposar dels meus calés. I els dipòsits bancaris tenen aquesta garantia. Qualsevol persona que vulgui els diners, en el mateix moment que els vol, pum, se'ls hi tornen, a curt termini. Val? Per tant, són diners a curt termini. En canvi, el que la gent que presta, que diguem que rep els diners prestats, el pagès, sí, el que hi ha demanat la hipoteca, fixeu-vos que són diners a llarg termini.
Exacte.
No han de tornar els diners fins d'aquí un any, dos anys, deu anys, o a través de pagaments mensuals en els propers 30 anys. No pot anar al banc i reclamar-los els calés tots immediatament demà al dematí. No pot, són calés a llarg termini. I per tant, els bancs fan aquesta funció, que és important, de diners a curt termini, transformar-los en diners a llarg termini. Diners que són disponibles a curt termini, transformar-los en inversions que són disponibles a llarg termini. Aquesta funció és molt important, perquè sense aquesta funció, el pagès no tindria crèdit i la persona que vol una casa no la podria comprar. Hauria de passar-se 40 anys posant calés en una guardiola i després de 40 anys poder comprar la casa quan ja està a punt de morir, no? I per tant, els bancs juguen un paper fonamental. Però aquest paper fonamental que juguen a dins de l'economia és la font de la seva vulnerabilitat. Jo no sé si recordeu la pel·lícula de la Mary Poppins. A la Mary Poppins hi ha una escena, l'original, no la nova, l'original, hi ha una escena en el que el nen petit té ganes d'estalviar i estalvia un penic.
Bueno, son pare, ell no, el nen no,
No, el nen.
Sí, el nen vol comprar unes vesses pels coloms, però en canvi un pare li diu, no, posa'ls al banc, que això t'anirà molt bé per la situació de la vida.
Sí, val. El nen troba un penic, val? I, està a la porta del banc, i el Dick Van Dyke, no?, el propietari del banc, surt allà i li diu... és veritat, el pare el vol convèncer perquè el nen estalvia els calés, i el nen està dubtant i té els diners a la mà, i el Dick Van Dyke li va agafar el diner i li diu, escolta'm, posa al banc, et donarem interessos, que estalviaràs i tal i qual, i està el nen amb el dubte, i quan el banquer li agafa els calés, el nen crida, dona'm els meus diners, fa un crit, dona'm el meu penic. Llavors, en aquell moment, tota la gent que està en el banc sent un crit, diu, dona'm els diners, i de seguida sospiten, sense cap mena de prova de que això passava, de sobte tots sospiten de que algú vol calés i el banc no els està donant.
Exacte, hi ha pànic general.
Exacte, i això que genera un pànic que de vegades està justificat, perquè, com ja he dit, els diners que nosaltres dipositem al banc no estan guardats a la caixa forta. És a dir, que si tots de sobte anem al banc a recollir els nostres calés, el banc no els té. El banc no els té, perquè el 80% dels nostres calés els ha prestat als grangers, a la gent que compra cases, etc, etc. El banc només guarda una petita part per la gent que va a treure els calés cada dia, però la major part dels calés els ha prestat. El banc sempre pensa, no vindrà tothom a la vegada a buscar els calés, oi que no? I normalment no passa, normalment no va tothom a buscar els calés al mateix temps. Però quan el nen crida, dona'm els diners, el que causa és un pànic. Un pànic que pot no estar justificat. Un pànic que pot no tenir res a veure amb el fet de que el banc està fent unes males inversions i que ha prestat els calés a les famílies subprime i no li tornaran els calés i que el banc s'arruïnarà. No. Una cosa tan aleatòria, tan... normal com és que un nen crida, torna'm els diners. Torna'm els diners, crea un pànic bancari, la gent diu, ai, 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 que el banc no té calés. El rumor fa que la gent corri cap a la guixeta a treure els calés perquè ningú vol quedar-se al final, perquè sabem que el banc, de tots els calés, el 80% els ha prestat, per tant, només té el 20% allà. I tothom vol ser el primer de la fila per recuperar els calés. I això és el que acaba provocant la fallida del banc. Perquè un cop la gent comença a demanar calés, 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 el banc es queda sense calés. I un cop el banc es queda sense calés, el banc fa fallida, i això és una cosa que fa que els bancs siguin vulnerables. El fet de que el banc tingui dipositants a curt termini que puguin treure els calés en qualsevol moment, i en canvi els crèdits que dona siguin crèdits a llarg termini que no pot reclamar d'un dia per l'altre, sinó que els podrà reclamar d'aquí 20 anys, això fa que els bancs siguin vulnerables. I durant molt de temps, durant tot el segle XX i fins a la Gran Depressió, de la que parlàvem abans, els bancs eren absolutament vulnerables a aquest tipus de pànic, a aquest tipus de risc. Per tant, els bancs tenen dos tipus de problemes. El primer, que poden prestar calés a grangers que realment no tornen els calés, és un risc normal de qualsevol inversió, i el segon tipus de problema és que els bancs tenen aquesta asimetria, no? Ells reben els diners a curt i els presten a llarg, i això fa que de tant en quant hi hagi pànics bancaris. I el que Diamond i Digbig van fer va ser demostrar que els bancs eren vulnerables fins i tot quan no hi havia cap tipus de risc en la primera, fins i tot quan prestaven els calés i eren absolutament segurs perquè tots els grangers tornaven. És a dir, fins i tot si tu inverteixes de manera intel·ligent, raonable, i tothom et torna els crèdits, fins i tot en aquest cas ets vulnerable als rumors, a la rumorologia que porta que els nens cridin torna'm els diners, i això generi un pànic. I per tant, arran d'aquestes investigacions, la pregunta és... I com se solucionen? Com fem que els bancs no estiguin subjectes a pànics bancaris? I aquestes, diguem, els dos altres investigadors, el Diamond i Digbig, proposen diferents tipus de solucions que, des de que s'han adoptat, fixeu-vos que els pànics bancaris gairebé han desaparegut. No totalment, encara hi ha hagut pànics bancaris darrerament... El Northern Rock, diguem, el banc Northern Rock d'Escòcia va patir un pànic bancari també durant la crisi del 2008, però diguem, una cosa que era molt, molt, molt comuna al segle XIX i fins als anys 30 del segle XX ha passat a ser una cosa extraordinària, una cosa que no passa gairebé mai, gràcies a les solucions adoptades.
Això és el que li anava a preguntar. I quines solucions són les que han proposat els altres dos premis Nobel d'Economia?
Doncs bé, una la coneixem tots, una que va estar de moda a la crisi financera, que són els fons de garanties de dipòsits. Recordeu que el primer que van fer els bancs durant la crisi financera va ser augmentar la quantitat de diners que estaven en el fons de garantia de dipòsits. Em sembla que fins aquell moment només 50.000 euros estaven garantitzats, és a dir, si tu tenies 60.000 euros al banc, doncs el banc et garantitzava que et tornaria 50.000. Els altres 10 estaven en risc. Llavors, per evitar que la gent que tenia més de 50.000 anessin corrents al banc a treure els calés, el primer que van fer va ser, enmig de la crisi, pujar el fons de garantia de dipòsits, és a dir, els dipòsits garantits, de 50.000 a 100.000. Per què? Doncs perquè si el banc no té calés, el conjunt de tots els bancs que tenen un fons, tots els bancs posen calés en un fons, de manera que si un dels membres dels bancs té problemes, doncs tota la pila de calés van cap al banc que té problemes. Quan la gent veu que van a treure els calés i el banc els hi dona amb tota tranquil·litat, llavors diuen, no era el banc que tenia problemes, era un nen que cridava i els rumors no estaven fonamentats, i aleshores s'atura el pànic, el fet de que el banc torni calés sense problemes fa que el pànic desaparegui i el problema desaparegui. Una altra cosa que hem fet arran dels problemes dels anys 30 va ser crear bancs centrals. Els bancs centrals, el Banc Central Europeu, és qui fabrica euros. I el Banc Central Europeu es compromet en que, en cas de que el Banc Sabadell pateixi un pànic bancari, doncs anirà amb tota la seva maquinària de produir euros i li donaran al Banc de Sabadell tots els euros que necessiti. Això sí, el Banc de Sabadell els haurà de tornar, però fixa't que si la gent veu que el Banc Sabadell no té cap problema a l'hora de tornar els calés dels dipositants, el pànic desapareixerà. La gent dirà, ostres, per què estic traient els calés? Resulta que el Banc Sabadell sí que té calés. Era un nen que cridava, torna'm els diners, i no pas el fet de que el Banc Sabadell no tenia calés. I, per tant, els bancs centrals també han ajudat molt a que els pànics bancaris desapareixin. La tercera solució no és tan bona, però també s'ha utilitzat sovint, és el que s'anomenen les vacances bancàries. És a dir, durant unes setmanes o durant uns dies el banc no tornarà els calés a ningú. A vegades això també s'anomena el corralito. Això fa que... Això no calma el pànic, això simplement el posposa, tu vas al caixer automàtic, no torna els calés i et diuen tranquils, no passa res,
però de moment durant 4 dies ningú podrà treure calés. Esperen que en aquests 4 dies la gent s'informi i vegi que no és, no, el problema no és que el banc sigui insolvent, sinó que simplement era un nen que cridava torna amb els calés, i per tant era un rumor fals, i un cop la gent s'adoni que era un rumor fals, doncs tot tornarà a la normalitat i podem tornar a obrir el Corralito. Això no funciona perquè la gent, quan la gent no li deixes treure calés, doncs es posa encara més nerviosa, però és una cosa que s'ha provat en moltes situacions, i per exemple això es va provar en el principi de la guerra d'Ucraïna. El govern rus va fer un Corralito, va dir la gent no pot treure rubles del país, no pot treure dòlars del país, i diguem, va calmar el pànic i va, sembla que va aturar el cop almenys a curt termini. Però bueno, aquestes tres mesures, no? Fons de garantia de dipòsits, bancs centrals i la possibilitat d'establir vacances bancàries o corralitos, ha fet que una cosa que era molt comuna al segle XIX i a principis del segle XX, hagi bàsicament desaparegut del mapa. Avui ningú a Catalunya té cap dubte de que si necessita els calés que té a la Caixa o al Sabadell, doncs, o a la Caixa d'Enginyers, doncs aquestes institucions tenen els calés i ells podran disposar dels calés sense cap problema, i ningú ho dubta mai, mai, i per tant els pànics bancaris han desaparegut.
Professor, moltíssimes gràcies per aquesta classe avui relacionada, com fem anualment, amb els premis. Avui hem de parlar d'aquests tres premiats del Nobel d'Economia. Una abraçada molt forta.
Igualment, gràcies.
D'aquí un minut parlarem d'un documental, Mònica Planes, que porta per títol Los secretos del fútbol, i que el que fa és destapar i explicar amb pèls i senyals el que va ser tot un impacte en aquest esport. El que seria el descobriment, la filtració dels documents anomenats Football Leaks.
Versió RAC 1.